Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
Com va anar la diada de Sant Jordi?
Doncs ple de roses, a part de veure-te tu, una rosa preciosa.
Oh, que bonic, ara quina floreta.
Sí, va ser fantàstic, una munió de gent, roses, llibres, la gent gaudint, nens, nenes, fantàstic.
Sí, la veritat és que és una jornada on es demostra aquesta alegria de viure.
I a més, enllaçant amb el d'avui, el matí va ser una miqueta així emplujat, núvol, però a la tarda va sortir el sol i va venir la llum.
Tan important pel nostre
important.
Convidat.
I avui, exacte, el que tu has dit, no avancem una miqueta, no? Mm-hmm. Però el convidat, un artesà, que jo diria que juga amb la llum, juga amb el vidre, combina aquestes dues coses, les transmuta i ens explica històries. Fa parlar els vidres, que bueno, ens ho explicarà.
Doncs posem-nos en situació. En setmanes anteriors li vam demanar a la Carme Lamarca que ens recomanés una persona de qui poder conèixer l'alegria de viure. Escoltem-la.
Voldria, no sé si s'enfadarà el meu amic ciutadà anònim, el Joan Serra, del Vitrall, perquè, escolta, la teràpia la va fer, l'Ismael va fer en el seu taller de vitralleria.
Va estar allà aprenent.
Sí, i ara és mestre de vitrall gràcies a ell.
Gràcies a això.
Que va quedar fascinat. I li va fer més teràpia al vitrall que res, els colors.
Doncs a Joan Serra, ciutadà anònim i terapeuta amb el vitrall, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bueno, fantàstic, no, Joan? Estem aquí per parlar de la llum, per parlar una miqueta de tu, per parlar una miqueta del vitrall i totes aquestes coses que fas amb les teves mans. Però bueno, hem de començar pel començament.
Exacte, comencem pel principi. On vas néixer?
Aquí a Sabadell, sí.
A quin barri?
Bé, a la vora d'aquí, aquí vaig néixer aquí a la Mútua.
A la Mútua?
Al carrer de la Creueta.
A la Mútua dels Amos. Amb això compartim. Sí, més avall.
La Mútua dels Amos,
la Mútua dels Amos, sí, que és dels anys 50, que es va fer. Que, esclar, no hi havia, bueno, no hi havia hospitals. I quants germans?
Bé, a casa hem sigut 13 germans. Sí.
13?
Sí.
Déu-n'hi-do, no? Entretinguts els pares.
Sí, i nosaltres també.
Sí. I com era? Quins records tens d'aquells
anys? Bé, clar, allò era un món, clar. Allò era un món. Vull dir, has de comptar que, per exemple, els quatre grans vam néixer un cada any.
Un cada any?
Vull dir que anàvem i després el que feia el gran ho feia el petit. Vull dir que anàvem per allà, per casa i pel pati corrent i fent de totes i bé... Ha estat una experiència, bueno, realment excepcional, sí.
I com eres de petit?
Bueno, jo era el quart, però esclar, dins dels quatre grans jo era el petit. Vull dir, jo em dedicava a córrer darrere els altres, no? Després ja, clar, ja van vindre tots els de darrere i, per tant, doncs, mica en mica et vas fent el gran, no? I bueno, és una forma de viure la vida familiar, suposo, molt especial, evidentment.
Sí. I noies, quantes?
Érem 6 i 7.
6 i 7?
No, 7 nois i 6 noies.
Ei, minoria,
Minoria.
Quasi.
I com era el barri i a quina escola vas estudiar?
Bé, nosaltres, a casa dels pares, és el carrer Fèlix Amat, Mm-hmm. Teníem la plaça de Sant Joan allà, però realment s'ha de dir que quan ets tanta colla no has de sortir gaire al carrer, vull dir, ja, la gresca ens la fèiem tota per casa.
Jo sempre m'he imaginat això, una taula, això devíeu ser, això ens ho explicava també la Marosa, te'n recordes? Clar, tants de taula, això com...
Sí, és clar, és una cosa que per tu és normal, jo me'n recordo sentir-ho ja de petit a dir, ostres, i tants de taula, sí, és veritat, és una... Clar. I jo pensava, és clar, per mi era lo normal, no?
Clar, per tu era lo normal, sí. Però imagina't omplir aquella nevera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí.
Sí, va ser.
I a quina escola, exacte, això? Quina escola vas estudiar?
Sí, bé, vam tindre la sort de que va haver-hi un grup de pares aquí a Sabadell inquiets pel tipus d'escola que hi havia en aquells moments, estem parlant dels anys 50, mm-hmm. i que doncs van tindre la necessitat doncs d'empènyer una nova forma d'educació, no? I va ser quan es va crear el Betània, seguint una mica les pautes de Barcelona, van anar inclús a buscar la senyoreta Laura, que va ser la directora durant molts anys, i que després aquesta escola ja va passar a ser el Sant Nicolau.
Exacte.
El que és interessant no és tant el fet de veure un fet doncs exclusiu d'una sèrie d'empresaris que jo penso que això també és de lluar, si realment ells van tindre la possibilitat, van obrir una forma d'educació que en aquells moments era molt novedosa i la van obrir aquí a Sabadell, i això doncs repercuteix també en tota la ciutat, perquè al final hi acaba anant doncs molta gent en aquesta escola, no? I la idea era aquesta, doncs fer un tipus d'ensenyament. Ens va començar, jo recordo encara de molt nano, al carrer Tres Creus, al Cal Colomer, casa el Víctor Colomer, un periodista, un company teu.
També. Que també hi vam entrevistar.
Sí, també. Doncs
va
començar allà, i després ja, no sé si al cap d'un any o dos, ja vam anar a parar al Gambús, on ara hi ha la Taula Vinyes, al carrer Via Massaguer, uh-huh. Josep Renom.
Exacte.
I en allà s'hi va estar molts anys, després ja van fer el nou edifici, i ja va ser Sant Nicolau, etc.
I eres bon estudiant?
No, ni bon ni dolent. Jo en aquest sentit sempre he anat fent, però no...
Clar,
no.
Perquè tu ets de l'època de pàrvuls, de batxillerat, de comerç...
Sí, bueno, a més recordo que vaig tenir una anècdota, i és que jo vaig agafar, no sé si era el catarro o una cosa d'aquestes, que estaves 40 dies a casa en aquella època.
Feia temps que no sentia la paraula catarro.
Catarro, m'encanta.
Em sembla que era aquesta paraula, aquesta.
Sí, no, correcte.
I estaves 40 dies aïllat, és clar, i el curs va començar, era el primer any que s'ensenyava a llegir, quan jo vaig arribar allà no sabia res, i els altres ja llegien. Amb 40 dies tu ja et poses a llegir paraules. I poder també anava una mica avançat, no ho sé, i em van dir, escolta, que hauries de passar el curs anterior, i jo, ostres, no, i després em van dir, bueno, aniràs amb... Hi havia dos cosins meus que estaven a l'altra classe, i per allà em van caçar, no?
Sí, no, allà, per
vaig tirar enrere, però... I, bueno, vull dir que quan els estudis he anat fent.
Uh-huh. Fem una aturada musical?
Fem, va.
Vinga, va. Què et diu aquesta cançó de B.B. King?
Bueno, com tot el blues, et situa ràpidament en unes sensacions que són molt potents, no? Així d'entrada, doncs, em situen doncs, el que eren els anys 70 i tota aquella moguda, doncs el blues va ser molt present també, no? I tota aquella música que va sortir d'aquella època també tenia molt les seves bases amb el que era el blues també, no? I després, doncs, posteriorment també em situo aquí a Sabadell, en un lloc realment molt excepcional, que va ser el Jam Session, on el Joan i la Conxita doncs ens van celebrar, ens van fer disfrutar durant uns anys doncs d'una música en directe, i el blues va ser molt present, no? Inclús allà doncs vam fer jams, els dimecres fèiem les jams de blues i vam disfrutar molt. Sí.
I a més dic, ell també toca harmònica, toca guitarra.
Havia tocat guitarra, també harmònica.
També és un bluesman, sí. Bluesman sabadellenc, eh?
Bueno, sí, diguem que hem disfrutat molt amb el blues.
Allà amb la colla.
Música, llavors, suposo que és important, no?, que forma part de la banda sonora de cadascú, no? I el blues seria un dels teus estils musicals?
Sí, el blues, doncs, em situa en una època que a més és molt interessant el blues, perquè és una música molt senzilla d'esquema, i en canvi doncs la nostra música actual ve d'aquí, vull dir que les bases i d'on neix, no? I neix del sofriment, no? Però en canvi un sofriment que és capaç d'acabar fent una cosa tan excepcional com donar vida al ritme i a la música, inclús en l'esclavitud, no? Vull dir que realment molt potent, no?
Molt potent, amb aquest missatge d'esperança.
D'esperança, de patiment. I llavors, una cosa, vas a escola, tot això, i llavors, quan comences? Quan descobreixes el vitrall? Com, una miqueta, aquest procés, com és? Com...
Bueno, també seria dins d'aquesta època que ens hem situat, que parlava als anys 70.
Els anys 70.
Jo vaig estudiar, després ja en vez d'anar a fer el preuniversitari, doncs ja vaig tirar cap a el que era l'enginyeria tècnica, vaig anar a Terrassa, vaig estar un parell d'anys estudiant una cosa llarga de dir, enginyeria tècnica electrònica especialitzat en màquines elèctriques.
Bueno, a Terrassa, això res. Sí.
Si haig de dir la veritat, no vaig acabar res, evidentment, perquè tot això ja se m'escapava, jo no he sigut mai un bon estudiant, per això penso que vaig trobar molt bé l'ofici quan vaig tirar cap al fet artesà, no? I en aquell moment, allà a Terrassa, recordo un dia, no?, que em va caure a les mans un llibre que era On the Road, de Jean Kerouac,
Home,
i vaig fer algo que en aquells moments, doncs, d'una forma quasi bé simultània, vam fer cents de mils de joves del món, no?, que ens vam deixar el que estàvem fent, vam agafar una motxilla i ens vam anar a caminar, no?
A caminar, descobrir el món.
I després va ser precisament aquí, doncs, que en un dels viatges, recordo, inclús al matí, estava a Marroc, a Marràqueix, estava al Zoco, i assentat, a mi m'agrada molt assentar-me i contemplar, no?, mirar, allò de passar desapercebut, no? I estava davant d'un petit espai d'un artesà, un home gran, que anava picant el metall, anava picant, i de cop i volta es va sentir el minaret, no? I aquell home es va aixecar, va tancar la parada, se'n va anar, jo vaig seguir allà. I al cap d'una estona va tornar a obrir la parada i va seguir treballant. Aquell home havia anat a resar. Vull dir que la pregària, la quotidianitat, el treball, tot estava al mateix nivell, no? I jo vaig dir, avui això, i a més, perquè ja sabia que nosaltres això, com a tradició i com a civilització, ho havíem tingut segles enrere. És ara que ho hem perdut, i ara ho encasillem tot, i ho separem tot, i ho disgreguem tot, però esclar, no hi ha res millor que la unitat, no?, de la unitat de la pròpia persona, de la societat, de tot, en aquest sentit, té un sentit més lògic a la vida, no?
Quina edat tenies?
Bueno, no sé.
Aproximadament, a la vintena...
No, una mica més. Podria tindre 25 anys, jo no sé.
O sigui que podríem dir que amb aquesta recerca d'una espiritualitat, d'una cosa que aquest món no et donava, el Marroc, d'alguna manera...
Aquesta, bueno, comunitat i aquesta serenor, no?
Bueno, sí, aquesta paraula espiritualitat, jo no sé si l'hagués fet servir, però és de dir que en aquells moments, i en el Marroc, doncs... Jo allà vaig entendre alguna cosa que aquí, doncs, no havia pogut entendre amb la via purament religiosa, que era el món espiritual i sobretot tradicional, no? No com a tradició de costum, sinó algú lligat a un fer ancestral de l'home, que és aquesta recerca, no?, del per què, el com i sobretot d'aquesta recerca d'aquest punt de transcendent, no?, que d'alguna manera tots ens fa l'interrogant aquell de dir què fem, no?
En parlarem. Però va ser que vas veure aquest artesà que estava fent també... vitralls.
No, estava picant metall, estava treballant amb les mans, estava fent un treball que era harmònic amb tot el que estava fent, vull dir, va lligar en un sol moment, doncs, la pregària, el fent del treball i, per tant, doncs, del sostén, la quotidianitat d'estar allà en el seu espai de... Bueno, vull dir, i jo vaig dir, jo vull ser això.
Vaig ser això.
I quan vaig tornar aquí, doncs ja no vaig tornar als estudis, sinó que vaig...
Què vas fer?
Bueno, doncs vaig mirar a veure quina artesania podia jo funcionar i vaig tindre la gran sort de trobar-me amb un arquitecte que em va parlar del vitrall i em vaig agafar el vitrall. Si hagués agafat una altra artesania, com la ceràmica o el cuiro, jo què sé, doncs evidentment no hagués pogut viure, però amb el vitrall, doncs sí, doncs hem pogut tirar endavant i ha estat un taller que vam muntar amb la Dolors, un taller familiar, per tant, i que amb això doncs, hem tirat endavant la colla de 5 que hem sigut, per tant, doncs, podem dir que ens ha anat bé, sí.
Un taller que és obert des de l'any 1984 i hem de dir que en fas i també restaures, o sigui que te n'han portat de tots colors, no? Mai millor dit, de vitralls.
Sí, 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 pots, en el taller, i això és la boda d'un fet artesanal que puguis ser ampli amb el teu treball, no? I en aquest sentit, doncs, tant la confecció de nou vitrall, ja sigui clàssic com contemporani, com amb el fet de restauració, doncs podem dir que sí, que ara estem en un moment doncs, que responem bé, sí.
Perquè què és un vitrall? Explica'ns els...
Bueno, el vitrall podríem parlar abans de què el que és, podríem parlar de quan neix, no? El vitrall neix quan en el pas del romànic al gòtic, quan l'home es planteja, en vez de fer sortir la llum d'aquest centre transcendents que abans comentava, que ve simbòlicament representat per la llum, en el romànic, el tipus d'arquitectura, el romànic del romà, doncs el tipus d'arquitectura era doncs uns grans murs per aguantar aquells taulats tan pesats, moltes vegades inclús de lloses de pedra, i per tant, doncs les obertures per fer entrar la llum eren mínimes, no? Perquè si no hagués caigut tot,
Era fosc, per entendre's.
Bueno, però en canvi, com que la llum era important, doncs quedava representada allà amb daurats, amb els frescos, vull dir, simbòlicament la llum havia d'aparèixer, no? Arriba un moment que l'home es planteja de dir que passi la llum, no? Que entri la llum i després s'ha d'inventar una nova arquitectura, que és el gòtic. I és en aquest moment que a base d'aquestes grans columnes que soben a Nadal com unes palmeres que fan aquests nusos entre els arcs ogivals de descarga, els nusos d'entremig, els contraforts, de tota aquesta combinació, doncs fan possible que els murs quedin descansats, no? Que el pes del taulat es reparteixi amb tots aquests elements arquitectònics de manera que després van poder atrevir-se a obrir grans obertures en els murs i que per tant la llum passés. Però esclar, si la llum que entrava de fora era la mateixa, la que entrava a dins era la mateixa que de fora, ja no calia tot això.
Quina gràcia,
la llum,
no? Tindria,
clar, la llum havia de ser especial.
Havien de buscar una llum sagrada, no?
S'havia de sacralitzar.
La llum divina, no?
S'havia de sacralitzar la llum i això es va fer a través del vitrall, no? És en aquell moment que s'inventa el vitrall. Això ja trobem a Mesopotàmia, a Egipte, això trobem unió de trossos de vidre doncs amb estucs o amb fusta a la Índia, no? Però realment el vitrall occidental, que és la unió de vidre i plom, que ens permet modelar les formes amb què les vidres agafen i que fas la unió de tot aquest entramat, d'aquest gran trencadís, no? Doncs que et permet poder fer el que en realitat van acabar siguent els vitralls, que eren llibres de llum, van permetre algo que no estava a l'abast de ningú perquè la gent no sabia llegir, doncs el món simbòlic que sí que coneixia la gent d'aquella època el van poder trobar representat amb els vitralls i precisament aquests llibres s'obrien quan eren passats per la llum, no?
I a més hi ha aquesta vegada, és això que a vegades comentes, no? que el plom, no? Que és el metall més...
Bé, és clar, aquí és l'unió de dos metalls, de dos elements materials que podrien ser com contradictoris. El vidre és molt transparent amb el sentit del pas de llum, passa tota la llum pel vidre i en canvi és superrígid, no? I el plom no passa ni un sol raid, ni de raids X ni de res, de tal manera que hi ha dentistes que per protegir els raids doncs, tenen totes les parets cobertes de plom, no?
Els davantals de plom,
per exemple,
els que fan les radiografies.
Per exemple, no passa cap raid, no? I en canvi és absolutament dúctil, no? I aquesta unió d'un material i l'altre han permès això, que són aquests materials que ara precisament amb la crema del teulat de Notre Dame doncs vam patir tant i que per sort doncs el foc no va arribar a la part de baix i no va afectar de la manera que es pensava al principi doncs els vitralls, no?
Mm-hmm. Clar, perquè ara que ho deies, doncs suposo que vas patir, tots van patir,
van
molt,
patir,
no?
Van
amb
patir.
Aquelles imatges, però suposo que tu que coneixes, no? La importància, mm-hmm. Que a més a més tu fas una tasca també de documentació, no? De la història del vitrall, suposo que
sí,
va ser molt colpidor, no?
Home, tu saps que per exemple les tres rosasses que són del 13, doncs allò és irrepetible i la llum que donen aquelles finestres, allò no es pot tornar a aconseguir i la llum és bàsica, perquè no, la llum tu no l'aconsegueixes perquè vols, vull dir, hi ha uns productes, hi ha uns vidres, hi ha uns colors, hi ha uns formes de tractar-ho, hi ha uns conceptes de tractar tot allò que no es pot repetir, no?
Les rosasses són les rodones que hi ha doncs,
a les
façanes
i el nord, sí.
Exacte, que això sí, també sí. Té tot un significat,
sí.
No?
Tot el... O sigui que per molt que s'intenti restaurar hi ha coses que no es
bueno,
poden recuperar,
no? Es poden restaurar,
no?
I es poden fer coses noves i tindran unes lectures diferents, però la llum que ens don aquell vidre, aquells vitralls i amb la intencionalitat que em vas creant, més com tot, són coses úniques, no?
Perquè ara que parles, potser també seria interessant que ens expliquessis com es fan els vitralls.
Exacte,
no?
Oi tant,
si estem... és molt difícil de modelar, també el tipus de vidre, no sé si doncs és molt difícil, no?, d'aconseguir segons quina llum, això suposo.
Aviam
que...
si pots fer per nosaltres i els clients un tallaret
un petit
tast de...
Sí, és ràpid i és simple, no? Explicar un ofici sempre és senzill, no? Després ja fer-lo i aprendre-lo és una altra cosa, però vull dir, un vitrall és agafar, fer un disseny, és a dir, que allò que ens ha de portar a l'obtenció final d'allò que busquem...
Això ho fas amb un dibuix, no?
Exactament,
un dibuix.
Això ho fem a escala i allà doncs ha de quedar ben solucionat tot el que és el ritme de línies, el color, en fi, tot allò que volem doncs ha de quedar ja ben plasmat en allà, i després això ja ho passem a tamany natural, i després de tindre un tamany natural, aquest desarrollo el calquem sobre cartolina, el tallem amb unes tisores especials que són per vitraller, perquè ens treuen el gruix del nervi del plom, si no el vitrall ens sortiria més gran, i després aquests patrons ens serveixen doncs per agafar els vidres que volem, tallar-los a la mida que volem amb unes ruletes, antigament es feia amb una punta de diamant,
No?
I els orígens es feia amb un ferro roent que passaven per allà i el contrast de fred i calent trencava el vidre.
I això... sempre m'ha agradat això, si passes pel taller, jo recomano que passeu pel taller, això com passes el rodet i fas el clec, no?
Sí.
Que sembla el vidre, que sembla res, un paper.
Sí, diem que tallem vidre i no el tallem el vidre nosaltres, només incidim a sobre del vidre. El vitrall té uns elements molt màgics, no? I el vidre és un d'ells, no? I el vidre és un element que no és exactament un sòlid com creuríem, sinó que és un líquid sòlid. Té comportaments de líquid quan estava en el crisol i era fos, i del sòlid quan doncs acaba refredant. Però no es refreda el suficient com per cristal·litzar com un sòlid, sinó que el vitrall es queda amb una estructura molecular amorfa com la dels líquids. Per això deixa passar la llum, deixa passar la imatge si és molt neta com l'aigua, i també com una fulla quan cau en una bassa d'aigua, si no trenca la tensió superficial la fulla queda a sobre, però en canvi si la trenca penetra tot aquella massa, doncs el vidre és igual, no?
Imagina't, Raquel, I els colors?
Bé, els colors doncs s'obtenen amb base de minerals, no? Els colorants, que són doncs òxids de ferro, de coure, que ens donen un verd, el vermell...
I llavors això es pinta el vidre?
Bueno, després també podem, una part del procés de la confecció del vitrall, un cop tallat el vidre, o si has tallat pensant que no esmaltaries, és a dir, que no pintaries el vidre, ja treballes amb vidres de colors, però pot haver-hi, com en tots els vitralls medievals, i pràcticament fins al XIX, que tots els vitralls es pintaven, no? Es pintava el vidre, doncs es pinten el moment abans d'emplomar, és a dir, pintem doncs figuració, veladures, ombres, el que sigui, pues es cou al forn a 600 graus, allò ja vitrifica, ja forma part del vidre, i després ja passem a el que és l'emplomat, el soldat, l'amacillat, el polit i el reforçat.
Amb estany, no?
Se solda l'estany, que té un punt de fosa més baix que el plom, sí.
I clar, ara, no sé si ens l'estimem poc al vitrall, perquè hem parlat, no?, del modernisme, del gòtic, en aquesta època actual, quin valor té el vitrall?
Mira, només una cosa abans que et digui, que una de les coses que ha fet el Joan és anar recollint molts vitralls als contenidors. Explica ara.
Bueno, aquest front, sí, això demanaria una conversa a part, però... Bueno,
ho dic per l'importància.
Contenidors n'he trobat, en enderrocs també, i altres doncs, que m'han portat gent que diu, mira, fa 30 anys que estem guardant això i no sabem què fer-ne. La qüestió és que sí que l'art del vitrall té un fons de vitrall d'època realment important, sí.
I això que deia la Raquel, no ho deia, lligant-ho amb això, quina importància té avui el vitrall, no? Ho valorem?
La importància és la mateixa, però hem de pensar que les arts suntuàries, les arts doncs, no tenen l'utilització que, per exemple, van tindre en el modernisme. Vull dir, ara estem tendint a un minimalisme on no només el vitrall, sinó els estucs i la forja i els esgrafiats i el trencadís, doncs no té l'ús que tenien, no? Però la força és exactament la mateixa. I nosaltres tenim la gran sort de que el vitrall no hi ha entrat la màquina. I per tant, doncs, som necessaris.
És tot un procés manual, no? Artesà.
Sí, exactament. Podria entrar-hi, però les peces sortirien molt més cares que fetes a mà. Per tant, doncs, no tenim la competència deslleial que altres oficis tenen, no?
I a més, amb aquest, també el que dèiem l'altre dia, el que deia el cantant, el poeta, de que de l'home mira sempre les mans, no? I, esclar, si mires les mans del Joan, són mans d'artesà, no? Aquestes mans...
Totalment.
Bueno, esclar, és que sí, oi? Allò de què fa el què, no? Esclar, l'ús també acaba modelant, no? I les mans també per un artesà són modelades. Si toques fang o cuses roba o fas vitralls o fes fuster, la mà agafa una forma o una altra.
Una forma.
I aquestes mans, a veure, clar, tot aquest treball que fas ara, quins són els teus clients? Com et guanyes la vida?
Sí, com és.
A més dels tallers, no?, que fas per explicar i per fer difusió.
Per difusió.
D'aquest art.
Sí, nosaltres, bàsicament, el nucli central del vitrall, i del taller, és doncs, la confecció i restauració de vitralls, no? I la que vam tindre la necessitat és de veure que nosaltres érem artesans i no venedors, no? Després, si havíem de fer vitralls i després anar-los a vendre, això era molt complicat. I això va fer l'aposta de situar-nos al centre de Sabadell, una cosa que no és normal, agafar un taller artesanal i plantar-te al mig d'una ciutat. Nosaltres ho vam fer precisament perquè obrir per una banda el taller a la ciutat i per altra banda fer-nos visibles, no? I aquesta aposta doncs, ha resultat bona, és a dir, nosaltres una base important de la nostra, dels nostres clients són particulars i després doncs, també treballem en part doncs, per l'administració, grans restauracions, ara estem acabant el Pare Nimf de l'Escola Industrial de Barcelona o doncs, per exemple, per l'església, doncs ara també estem...
També és molt per esglésies, també de restaurar de vitralls, no?
Restaurem i n'hem fet alguns de nous, i per tant, doncs sí, és
tot, Terrassa.
Això, tot això forma part, sí, després doncs a Terrassa. Doncs, per exemple, vam restaurar el teatre principal, o el saló, els vitralls de la sala de plens, de la sala...
Quin orgull, no? Després, sí, quan hi vas, no? A tots aquests, suposo, doncs, els organismes,
maco,
institucions,
exacte.
I veus, no?
És que el maco és veure el vitrall quan està d'una determinada manera i després quan ha passat la mà de l'artesà, no? Que és... que torna a guanyar...
Que dona vida aquesta llum,
exacte,
no?
Exacte, no?
Bueno, esclar, sí, el fet de la restauració és realment un treball molt interessant, no? I aquí vam tindre la sort, per exemple, de treballar a la Casa Arimon, i realment doncs vam fer una restauració molt ben feta perquè així es va voler la propietat, i doncs realment va ser molt important i molt interessant.
Una de les peces és la claraboia, no?
Sí, la claraboia en forma de mitja esfera, realment molt important.
Mm-hmm. Sí?
Que a més, clar, jo penso quantes persones, no?, hauran passat per aquest taller,
exacte,
no?, de gent per prendre l'ofici. No sé si hi ha molts artesans com tu, Joan.
Una per cosa aprendre...
És per, sí, una cosa és per curiositat, no?, que fas, doncs, t'apuntes i fas, doncs, una d'aquestes activitats, però mestres artesans com tu, n'hi ha gaires?
Bueno, vitrallers ja consolidats amb el taller i tot plegat, home, no n'hi ha masses en el país, potser, no sé, estirant llarg, una vintena trobaríem, poder no.
Sí, tot Catalunya una vintena,
sí,
trobaríem,
jo,
no?
Jo, per exemple, amb els darrers anys, doncs, dos que m'havien precedit, doncs, ja s'han jubilat, per tant, i tot això va arribant, clar. Però, bueno, hem de pensar que ara les formes també agafen, vull dir, hi ha tallers que ara no només fan vitralls, és a dir, no hi ha tallers de vitralls, sinó que hi ha gent que també toca fusing i toca altres tècniques, etc.
Doncs a més hem de dir que el vitrall de tractar el vitrall també doncs has ajudat, no?, algú que fugint de la guerra d'Afganistan doncs va voler començar una nova vida a Sabadell, és així?
Sí, sí, realment això em lliga una mica amb la persona que m'ha situat aquí, la Carme Lamarca, que ella va tirar algunes flors, jo n'hi hauria de tirar molts rams, no? Vull dir, realment una persona excepcional, i recordo que un dia em va vindre al taller i em va dir, mira, hi ha una persona que estic ajudant i que aniria bé si pogués tindre els seus moments de fi d'entreteniment, perquè realment doncs, la càrrega que du sobre és realment molt, molt important, i en aquell moment doncs, sí, va començar l'Ismail a vindre al taller, ell tenia el seu racó, venia quan volia i va aprendre l'ofici, de tal manera que inclús quan va acabar aquest temps, que el poder va durar, no sé, un parell d'anys, no sé, no me'n recordo, doncs li vaig suggerir de dir tu saps fer l'ofici, per tant presenta't a la Generalitat, i la Generalitat li va donar el carnet d'artesà vitraller.
Doncs vinga, saludem-lo. Ismael, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns que ara ens feia un tas, no, en Joan, però explica'ns la teva experiència en aquest curset de vitrall, no, que vas fer, em sembla que ja fa més de 9 anys.
Bueno, primero lugar, bon dia, Joan.
Ei,
bon dia a tothom. I...
Què tal, Ismael? Com estàs?
Hola, hola, Joan. Hola, Joan. De veritat que m'alegro d'oir-te. I pues mira, jo de veritat que fa unes quants anys que conec el Joan Serra, que és una maestra muy buena, una persona maravillosa. Así que de veritat que m'alegro de conocer persona como Joan Serra. Así que sí, estaba con él un tiempo, he aprendido esta arte, que es una arte muy grande, pero claro, yo no llego a la altura de Joan. Es un oficio muy bueno y maravilloso, pero sí que estoy muy contento, bueno, de conocer a Joan Serra. Uh-huh. I nada, pues,
l'experiència és un grau, no? El Joan et porta uns anys d'avantatge, també.
Sí,
però explica'ns per tu també aquesta relació que vau tenir, no? I com suposo va ser, doncs, terapèutic, no? També, doncs, a treballar d'aquesta manera, no? Tenir el teu espai, el teu moment, per també, doncs, a intentar, doncs, a oblidar una mica, doncs, a les penes, no?
Pues mira, de verdad que yo cuando he llegado aquí en Cataluña o en Sabadell, conocí a poca gente, entonces un día entré en el taller de Joan Serra y me pareció muy bueno y muy bonito, pues estaba interesado para aprender aquella oficina. Entonces, Joan Serra me ha aceptado, pues mira, estaba unas cuantas años a él, pues me ha pasado muy bien, así que estoy orgulloso de tener un maestro como Joan Serra. Que sí, me ha pasado muy bien, pues agradezco de lleno de personas como Joan Serra. El Joan Serra es una persona que necesitamos en nuestra comunidad, es una persona muy importante, es una persona necesaria.
Bueno, sí, Ismael, afluixa una mica.
Escolta,
vull explicar una anècdota que de segur que ens agradarà. Recordo una vegada que estaves acabant un vitrall, jo no hi era aquell dia i la Dolors és de dalt, allà, amb tot de papers, i tu necessitaves les serradures, eh? I tu no sabies com demanar-ho perquè no sabies la paraula. I vas cridar la Dolors, dius, Dolors, diu, d'on està l'arena de madera? Aquesta és bona, eh?
Perquè si passeu pel taller, el Joan encara fa servir serradures.
Imagina. Sí, esclar, i de fusta han de ser, res de DM ni d'històries, han de ser de debò, eh?
Que costa de trobar.
Sí. Amb això retirem el màstic del...
Bueno, sí, clar, aquest moment tampoc jo hablava tan bo.
Clar, esclar, no, si no...
És que recién ja estava aquí, recién llegado.
I tant, però si tu...
No parlava molt bé.
Tu, amb uns pocs anys, has fet una feina que molts de nosaltres no faríem junts en tota la vida, vull dir que... Sou d'admirar amb l'energia i amb la potència que arribeu els que de fora, després també teniu ganes no només d'arribar i aposentar-vos, que n'hi ha que només fan això,
bueno,
sinó
de
també... No, però espera, deixa'm comentar una cosa, però que tu el que has fet és no només situar-te aquí, sinó de més a més sumar, no? I la prova és que quan has pogut anar pel teu compte i prou, hi has anat i no has volgut dependre de res, no? I això realment és molt important, eh?
I a més, Ismael té molt bones mans, té unes mans també. Ismael, què tal? Soc Josep.
Hola, Josep, bon dia, què tal? Com anem? Tot bé?
Tot bé.
Tot bé. You are
well o no?
Sí.
Well, pues nada, felicidades, ¿no? Con Joan, ¿no? Que estuvo muy bien.
No, pues mira, de verdad, mira, yo puedo acabar con dos o tres palabras. Estoy muy orgulloso de personas como Joan Serra, pues me creo, claro, cuando llegué de aquí me... necesitaba una persona como Joan Serra, pues mira, me ha dado esta oportunidad para aprender aquí este oficio. Bueno, aquel momento yo no tenía permiso de trabajo y toda aquella cosa, pero necesitaba una ayuda para que yo pueda al menos estarme ocupado para no irme izquierda a derecha. Entonces, sí, agradezco, y Joan Serra, te agradezco, un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia, pues sí, de verdad estoy orgulloso de ti y
que te queremos. Bueno, això és mutu, Ismael. Gràcies,
vale.
Doncs, Ismael, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Vale.
Gràcies.
Gràcies a tothom.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu.
M'ha agradat molt també perquè deia que en aquesta societat necessitem més persones com el Joan, que fa comunitat, i això enllaça al principi quan ens explicaves per què vas dedicar-te a aquest món, no? Precisament per això.
Per fer comunitat,
I ho has aconseguit, no? Mhm. A més hem de dir que has fet moltes accions de compromís cívic. Per exemple, m'agradaria que ens expliquessis què va ser i què va suposar la Marxa de la Llibertat.
Això també fa uns anyets, eh?
Sí, la llàstima de la Marxa de la Llibertat és que hauria de ser passat i quasi bé s'està convertint en present, no? i per tant això doncs ens situa en voler buscar les arrels d'aquella manera de fer i de reivindicar una trobada amb el país precisament allunyada per una dictadura que ens havia privat de lo bàsic amb tota societat, que és conèixer i poder viure les pròpies arrels, no?
Franquisme.
I en aquí doncs el que s'ha de parlar clar és d'algú que encara em penso que en sou mareus i que és d'en Xirinacs, no? Les formes de no violència amb l'actitud de reivindicació de les coses pròpies doncs va ser molt bàsic en aquell moment i en aquest moment d'ara encara ho segueixen sent, no? Uh-huh. I la prova és que el moment que està vivint el país, si algú l'està fent fort, és precisament l'actitud no violent de la gran majoria del col·lectiu, no? Tant de persones que puguin estar més implicades amb el que ara està siguent doncs, tan punter com pot ser el fet de la recerca de la independència, com els que no, però vull dir, realment tots estem aquí molt, molt cuits amb aquesta forma de fer de no violència, i el Xirinacs realment en va ser un mestre, i la marxa de llibertat es va basar en això, no? Durant 3 mesos, algú que el Fraga va dir que només, que era el ministre de l'Interior en aquell moment, va dir
i la calla era suya, no?
I va dir que la marxa no duraria 3 mesos, sinó 3 dies, i la marxa va durar els 3 mesos i seguint el calendari que posava des del principi, és a dir, a cada lloc on es va quedar que s'aniria es va anar, no? Uh-huh. I això va suposar centenars de gent tancada, etc. Però la marxa va seguir fins al final, fins a arribar a Poblet, mentre tothom mirava l'11 de setembre multitudinari aquí, em sembla que va ser l'Hospitalet, no?
Sant Boi,
doncs sí. A Poblet va arribar a la marxa de la llibertat i en allà doncs es va reivindicar tota una sèrie de drets que precisament es van fer des d'una òrbita de lo civil i no pas de lo polític, cosa que també aquí hem vist que quan ens hem mogut només a través de lo civil doncs hem anat més unit i més avançant amb aquests conceptes de no violència i de respecte a tot, que no pas quan ja ens plantem de ple amb la maranya doncs de lo polític, no? I amb això també, ja que parlem d'això, m'agradaria fer un petit comentari. És molt important, no?, de que en aquests moments que vivim ara són turbulents, són confosos i hi ha molta gent patint, doncs tindre clar que realment el fet de la independència per mi, i em penso que per molts, no és tant una bandera, no és tant un himne o no és tant una... Per mi la independència és disposar de lo propi, no? I lo propi tant pot ser la llengua com els recursos econòmics, com pot ser la cultura i com pot ser... I això sí que és molt bàsic, i si realment treballem per aquí, doncs tot dret natural, legítim, no diré legal o no, perquè les lleis també les fan els dictadors a vegades, no?
I els homes, sí.
Però el dret legítim que té tot poble a poder disposar de lo propi, per mi és bàsic i és un dret... No possible de desprendre-se, no? I si realment això pogués ser així, seria un avantatge per tot aquest país, no?
I llavors això també fent un salt molt gran enllaçaria després també amb lo de la roda de la pau, no? Que d'alguna manera un altre dels compromisos,
no?
Ho deia perquè, o sigui,
sí,
també...
sí. Bueno, la
perquè ens expliquis una mica què és el que pretenia i per què et vas implicar.
Què és la roda de la pau?
La roda de la pau, jo penso que és una eina que té la ciutat i que és una eina que hi existeix perquè tots els que la fan rodar cada dijous doncs la fan rodar, i aquests són els ciutadans anònims entre cometes, perquè realment són en plaça pública i per tant tothom els pot veure.
Però que també comença per una actitud anti...
Sí, antibèl·lica. Realment la roda de la pau va començar 3 mesos abans del 2003 de que esclatés la guerra d'Iraq, i des de llavors no ha deixat de rodar mai. Tots els dijous, primer va ser durant 100 dies seguits, i després doncs, els ciutadans que en aquells moments la feien rodar doncs van decidir que fos unes trobades els dijous, de 8:45 a 9:00 del vespre, i és una eina que té la ciutat que ja no només denuncia aquella guerra o totes les guerres, sinó totes aquelles qüestions de violència que es donen tant en la llunyania com a l'entorn, no? I per tant la roda de la pau doncs és un sí a la pau i un no a la guerra, dient un sí a la pau i un no a qualsevol tipus de violència, no?
Doncs una de les persones que tenies al costat per posicionar-se enfront de tots aquests conflictes bèl·lics és la Teresa Tuset. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Hombre, Teresa.
Hola, Joan.
Bon dia.
També tenim el Josep
bon dia,
a la meva,
bon dia, què tal? Teresa, què tal?
Bon dia. Bon dia, Josep, què tal?
Aquí estem amb el Joan.
Explica'ns, Teresa.
Estic escoltant un artesà, però a part d'un artesà del vitrall, és un artesà de la pau.
Totalment.
Deu,
és un filòsof, eh?
Explica'ns
si éreu conscients del que es generaria, no? I per què es manté encara, no? I també la teva vinculació amb el Joan.
A veure, jo el Joan el conec des de fa 16 anys. A veure, el coneixia perquè som gairebé veïns, el seu taller és molt proper a casa meva, però no ens coneixíem massa bé. I a partir del començament de la roda, que va ser el 3 de febrer, jo m'hi vaig incorporar potser una setmana més tard, ell el segon dia, em sembla, i, bueno, clar, imagineu-vos, primer 100 dies seguits, després cada dijous durant 16 anys, cada dijous Nadal...
No heu fallat mai, no heu fallat mai.
No hem fallat mai, ni amb neu, ni amb molt de calor, ni amb pluja, ni de cap manera. A vegades no, jo no hi puc anar, no hi pot anar ell, sempre hi ha algú altre que hi fa cap. I la roda, quan en són dos, ja hi és. Però vaja, hem tingut ocasions, Joan, de grans manifestacions, anava a dir, de grans rodes de la Pau.
Va ser una vegada, va haver-hi una roda, una protesta que va haver-hi pel tancament no comprensible i, a més, la properia d'una de les persones, dels Jordis, no? El Jordi Cuixart, no? Que era molt conegut a molta gent de Sabadell i se sap perfectament que és un home absolutament d'un caire absolutament no violent. Doncs quan va haver una trobada, després va coincidir amb que després hi havia la roda, no? I es va fer una roda que va tocar les parets dels padres, del Zara, vull dir, realment una roda de centenars i centenars de persones, va ser molt impressionant, no? És de la roda.
El 2 de novembre, el 2 de novembre del 17.
Val, doncs després també una altra roda que també va ser molt forta en els atemptats a Madrid, que va ser un dijous i per tant no hi havia possibilitat de cap convocatòria, la gent buscava com desesperada llocs on trobar-se, on poder aixoplugar aquell dolor, no? I la roda doncs va ser excepcional, no? La roda va ser una cosa fora de sèrie perquè el que va portar és que molta gent que no sabia on trobar-se, doncs en allà van trobar-ho i també va ser una de les rodes realment importants que s'han fet, no?
A mi m'agradaria, Joan, que expliquessis el símil que sempre poses quan dius el que és la roda, que si és la guspira de l'escalfador.
Ah, sí, bueno.
Explico una mica això, perquè a mi m'agrada molt aquest símil.
Sí, de fet s'ha de dir, a veure, ara la Teresa i jo parlem, en realitat parlem d'algú que depèn de molts, de moltíssims, no? Nosaltres som uns més en allà quan hi som, perquè quan no hi som doncs no fem rodar res. Però l'important de la roda és precisament que és una eina que té la ciutat que roda quan... la gent que hi va els dijous la fa rodar i punt, i quan al cap d'un quart d'hora i després de la lectura que es fa doncs es dissol, allà s'ha acabat la roda. Per tant, és la seva fragilitat, també és la seva força, no? I això fa que faci tant de temps que segueix, i sobretot per Ciutadans Anònims. No se l'ha pogut fer mai cap partit polític, ni cap autoritat, ni cap gent, se l'ha pogut fer seva perquè precisament és de tots, no? I això és lo important. I amb una de les trobades que es va fer molt ocasionals, perquè realment se fa molt poques, però de si passar els 100 dies, doncs si es dissolia o se seguia fent diàriament, etc. Doncs va haver-hi una persona que va dir, diu, la roda és com un escalfador. Si tu tens la flameta encesa, quan necessites aigua calenta, la que hi passa aigua l'escalfa. Diu, però si no hi ha la flameta, que és la roda de cada dijous, quan necessites aigua calenta no la tens, no? I la roda és això, quan hi ha conflictes, que hi ha hagut conflictes de tipus doncs, racial o de tipus com aquests de terrorisme o de tipus doncs, com el que s'està vivint ara, que realment és un fet de violència molt important, el que s'està vivint ara en aquests moments amb persones privades de llibertat i sense judicis ni històries, vull dir que realment tot això forma part de la violència també, no? Per la pobresa també han hagut rodes i doncs el que va passar és que la roda quan s'ha necessitat no s'ha tingut que convocar res, no? Els dijous hi és, no? I per tant doncs, hi ha hagut vegades que me'n recordo una vegada van arribar molta gent de salut mental i hi havia hagut una persecució amb un nano de problemes mentals, al final va ser abatut per la policia i doncs ells volien aixaplugar-se i aquell dolor el van poder manifestar a la roda. Vull dir que la roda com a eina de societat i de ciutat doncs és important i no és de ningú. La roda és precisament de tothom qui la fa rodar, no?
Doncs això, si algú s'hi vol apuntar, els dijous.
Els dijous de 8:45 a 9:00 del vespre, cada dijous de l'any...
A la plaça Robert.
La plaça del doctor Robert, podeu passar per allà i segur que trobareu quants ciutadans amb cartells, un del no a la guerra, per allà recordant els inicis, però també altres, com per exemple un dels últims que n'han fornat part, hi ha el del no a la guerra, el sí a la pau, i també un que ara és dels també que estan mantinguent-se, diríem, que és el de la nostra força, és la no violència, no?
Doncs, Teresa, moltíssimes sí. gràcies per participar en el programa.
Encantada de poder-ho fer i d'abraçar el Joan, encara que sigui a través de la línia telefònica. Vinga.
Vinga, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.
Doncs se'ns acaba el temps, ens has de recomanar alguna persona perquè, doncs això, que ens encomani la seva alegria de viure.
Ens encomani l'alegria de viure, no?
Bueno, jo, sí, quan el Josep em va dir, escolta, pensa que també et preguntarem això, no? Hi ha una persona, un sabadellenc molt potent i que em penso que pot aportar en el programa uns aires importants, que és en Plàcid García Planas. I penso, doncs, que si el convideu i ell pot vindre, doncs es pot situar en mons i en llocs importants i interessants. Sí.
Mons màgics també, i que a més tu vas tocar amb les mans la claraboia de la casa.
Bueno, jo vaig tenir la sort, quan abans he parlat de la restauració aquella, doncs sí, el que me la va encarregar va ser el Plàcid García Planas, però realment no és pas aquest el lligam.
No, evident,
com a
evident,
persona,
evident, evident,
com a periodista, com a ciutadà de Sabadell, com a persona implicada també amb lo social, amb lo... En fi, penso que és important, interessant. Sí.
Doncs el buscarem.
El buscarem. I ara que sentim això, també dic que el Joan canta amb un cor, també.
Sí, un petit cor, el cor Solo Voce, i doncs, bueno, sí, en aquest cor doncs disfrutem, un cop al mes ens trobem i fem dues horetes d'assaig i després un bon sopar, que aquesta és la condició, inclús quan fem algun concert...
És l'excusa, no?
Quan fem algun sopar, quan fem algun concert, la nostra paga sempre és una bona taula, no?
Això és important.
Doncs ben fet, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Per passar avui pels estudis de Ràdio Sabadell. Una abraçada, Joan.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.